Hola, bon dia. Això és una temporada més als Saltamuntanyes. Estrenem nova temporada, un cop més amb vosaltres, Pere Llinares. I res, aquí estem en Jordi Soldevila i esta temporada diguem-ne que tenim el gust de presentar-vos uns petits canvis que hem fet. Seguim en la cançó, seguim en el format d'entrevista i hem introduït una petita secció que es diu Sabies què, no? Aleshores, en el Sabies què, més o menys sobre l'equador de la mitja hora setmanal que tenim, doncs destacarem unes píndoles de esportives de muntanya de la nostra comarca i probablement de Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, però bàsicament del Priorat. Vale? Aleshores, destaquem el nostre sumari. I del sumari comentarem algunes qüestions d'actualitat de la nostra comarca i seguidament entrarem amb el grandíssim Ramon Curto i tots els seus èxits, aventures i desventures. Doncs, això és Saltamuntanyes. Gas! Molt bé, doncs comencem una mica fer-ho 5 cèntims de l'actualitat en els propers mesos i hem de destacar que com a cosa de fa un mes la corredora de Gratallops, Neus Balaguer, ens va sorprendre en veure-la en lo més alt del calaix en una cursa la cursa La Cinglera de Tavertet. Va ser una cosa curiosa perquè jo estava, diguem-ne, mirant els corredors de l'entrenador Rafa Flores, els corredors i corredores, i llavors una corredora que va quedar segona i me va sonar, ai, aquella corredora és del Priorat, no? Llavors, per això me va alegrar molt i des d'aquí la felicitem i Neus, que seguixis cultivant més èxits per Gratallops, pel Priorat i per tu mateixa, que diguem-ne que quan surts d'ahir ho fas molt bé. Desgraciadament enguany hem de lamentar que aquesta cursa de Gratallops 36.000 no es farà, però altre any ho agafarem amb més força. I com no, tinc que destacar també la cursa de Falset. Val? La cursa de Falset, com sempre, l'11 de setembre, que ja de per si és una dificultat el mateix dia de la diada fer una cursa i convocar a corredors, però no hi havia obstacles, no va haver ningun obstacle, ni el dia ni la climatologia. És a dir, van tenir aquí en la cursa clàssica, la que es diu la llarga, van tenir 93 corredors, que evidentment no van poder sortir tots per la climatologia, però al final crec que ens van anar quasi gairebé als 80, i uns 250 corredors es van aplegar en la cursa express. Vale, quan hi havia una novetat, estava tot dins del circuit de curses del Camp de Tarragona. Tenim la novetat que era la cursa Marrec Trail, que era una cursa de 5 quilòmetres per a gent que no arribava a 15 anys, no? I aquesta cursa, diguem-ne, que anava des del pavelló al Coll de l'Eudalda i tornava. Vale? La cursa express era la cursa de sempre, amb la seva crono a les Torres d'Altafalla, 12,8 quilòmetres, 500-600 positiu, i bueno. I en la cursa llarga, diguem-ne que és la cursa estrella del Priorat, com sempre ho ha sigut, sense desmereixer a l'Express, aquí van tenir dos sorpreses d'última hora, com van ser Ragna de Bats i Pere Aurell, que diguem-ne, no cal dir que van guanyar, sinó que van trinxar la cursa, no? Van guanyar la cursa amb rècord, no sense competència, no? Almenys en el cas de Pere Aurell, val? Perquè en algunes fotos de cursa hem vist que Pol Vilà del Borges Trail en algun moment de la cursa, diguem-ne, està fins i tot davant d'ell, però al final Pere Aurell va destacar la seva categoria que té de campió del món, el mateix que Ragna de Bats per emportar-se el gat a l'aigua. I això va ser un dia complicat de curses, els de la llarga, els de la curta, doncs bueno, o van passar una mica més ràpid, depèn del ritme que anaren, van patir, evidentment, i els de la cursa llarga, entre els quals m'incloc, diguem-ne, van patir, però al mateix temps va ser una experiència de la de córrer amb una pluja intensa des del primer minut fins a l'últim, però al final, doncs, ahí està la cursa, ahí està la satisfacció i la recompensa, i al final, doncs, destacar com sempre que la cursa d'aquí de Falset, tota l'organització, Ronald, Clua, el Ferrer, etc, tots, bueno, van fer una cursa de Déu de la que la gent en parla i en parlarà moltíssim durant molt de temps. Doncs això és. Molt bé, doncs aquí, bueno, la secció del sabies què? Llavors, aquesta secció és nova, no? I en aquesta secció a mi m'agradaria destacar, no?, diferents coses que passen o han passat en el Priorat, no?, anècdotes, no? En aquest cas, i tiraré la mirada fins a 8 o 9 anys enrere, principis de la dècada, tenim 2, 3, 4 edicions, i és la crono escalada de la Mola, no? Aquella cursa que la feien, que l'organitzaven els Fontaubella fondistes, no? I on van destacar uns noms molt, molt, diguem-ne, molt de primer nivell, no? És a dir, la cursa va tenir el gust d'acollir a gent com Agustí Roc, Ragna de Bats o Mònica Ardit, que en aquell moment era campiona d'Espanya de curses verticals, no? I el recorregut era, sortia del poble, no, pujava per la Canal del Mig fins al castell, no? Tots baixaven per la cova, no? Pel camí que es diu del Pigall, i tornaven al poble, i allí fem una botifarrada en una cursa, pues, bastant humil, però que la gent coneixia. Ara estàvem parlant d'en Ramon Curto, i fins i tot ell la va fer. L'anècdota va estar en que l'any que la va guanyar Ragna de Bats, que llavors no era tan coneguda, curiosament ella va venir, llavors vivia a Xerta, no? Era del club excursionista Xerta, va venir amb bicicleta des de Xerta, va fer la cursa, la va guanyar, se va pujar la bicicleta i se va tornar a Xerta, saps? És a dir, llavors no era una campiona del món, però ja estaven mirant que allà hi havia molta fusta. Vale? Doncs això és el sabies què. Gràcies. Molt bé, bueno, doncs, després de comentar-vos una mica l'actualitat de Falset, de la comarca, i aquesta nova secció, comencem a presentar-vos una mica i comentar els pormenors del convidat d'avui, que no és ni més ni menys que un entrenador que, diguem-ne, que ara mateix està on fire, no només per lo que és ell com a entrenador, sinó que perquè continua corrent i continua donant uns resultats bastant, bastant satisfactoris. Bon dia, Ramon, què tal, com estàs?
Bon dia, Pere, què tal? Molt bé, tot molt bé.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, amb tots els oients de Ràdio Falset, del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, i, bueno, anem a fer una mica 5 cèntims del que eres. Diguem-ne, a veure, la trajectòria és bastant dilatada. Jo no la... Evidentment no la recitaré tota perquè està tota a disposició. Entreu en el Google, poseu Ramon Curto i allí està la seva pàgina, la pàgina en la qual estan, diguem-ne, el que és totes les recomanacions que té com a entrenador, i hi ha una secció en la qual a la vostra dreta podeu doncs, veure exactament tota la seva trajectòria esportiva. Vale, jo simplement m'agradaria destacar que vas començar a córrer en el 2004, en la qual cosa tenim, sí, 15 anys per davant de trajectòria esportiva. Vale? Llavors, del 2004, en el 2010, no, jo comencé a observar allí que hi ha un ser que li diuen Ramon Curto, que corre com a independent, no? Sí. I que va donant el do de pit allà en el circuit ebrenc, no? Encara no corries en ningú club, però com ens destaques en la teua web, tu ja començaves, diguem-ne, fer una mica de Guardiola, no? És a dir, estaves en el camp, però estaves entrenant, començaves ja a fer els teus primers plans d'entrenaments, a fer les teves primeres sèries, diguem-ne, d'alguna manera t'autoentrenaves tu ja, no? Molt bé.
Sí.
Llavors, en el 2013, 3 anys després d'aquest primer lloc, passes a un segon lloc en el circuit Ebrenc, que tampoc està gens malament, no? Un segon lloc absolut, i en el 2014 tornes a l'esmel del triomf, no? Que és altra vegada a guanyar el circuit Ebrenc, és a dir, en 4 anys, dos llorers en el circuit Ebrenc, que no està a l'alcance qualsevol. Vale? Aleshores, doncs, arriba un moment que vas pujant, no? I de les mitges maratons passes a les maratons. Hi ha moltes coses, hi ha molts anells dels que després parlarem. Per introduir una mica ja, què destaques d'un entreno setmanal a nivell corredor teu o personal, o d'aquesta evolució, perquè és evident que has tingut una evolució.
Bueno, lo que és a nivell meu personal, hi ha molt de fruit d'anys d'història esportiu, que això influeix també en la major part de corredors, no és el mateix. Corredors que comencen als 25 anys, que com avui en dia ens trobem ja corredors que comencen als 14 o 15 anys. Llavors l'historial esportiu fa molt. I després, una de les coses que té molt de valor és la progressió. Jo vaig tenir la sort de que, bueno, abans no miràvem més enllà de Catalunya, podríem dir, i això, entre cometes, me va ajudar a ser més progressiu a l'hora d'escollir les curses i també vaig viure uns anys molt bonics del circuit de Terres de l'Ebre, que eren tot distàncies bones per a un corredor que està començant, i això em va permetre, pues, fer una bona base de molts anys de distàncies més ràpides, en uns entrenaments una mica més de més intensitat, i tot això, pues, bueno, va generar una base que al mantenir-la durant 3, 4, 5 anys, pues, me va permetre progressar en aquella distància. I després, bueno, pues ja con el circuit ja l'havia fet diverses vegades i també la manera d'enfocar la temporada ha anat variant amb els anys i avui en dia ja veiem corredors que surten més enllà de Catalunya i fins i tot de la península. I amb tot això, pues, bueno, vaig anar allargant la distància també per una evolució normal de corredor. Però bueno, el que destacaria, com en tots els corredors, és un historial esportiu, pues, el que comentaves, prou dilatat i una constància, això també és molt important, i després paciència. Una de les coses bones de córrer tants anys és tindre paciència, perquè bueno, cada cos respon de forma diferent a l'entrenament i bueno, hi ha coses que... Hi ha genètiques que permeten arribar una mica més amunt, hi ha altres que permeten arribar a nivell nacional, altres genètiques que permeten ser internacional. I bueno, jo vaig tenir la sort de que a nivell local podia defensar aquests podis i bueno, tot va ser una mica tot sumat el que em va permetre aquesta, pues, evolució. Però bueno, llavors que l'evolució va ser en anys, no va ser fruit d'un dia, sinó que des que vaig començar això el 2004, 2005, amb les poques curses que havia a Catalunya, que recordo que eren 3 o 4 curses i és que era molt, molt diferent del d'ara. Amb aquestes poques curses que vaig començar fins a l'actualitat, que tenim curses cada cap de setmana, doncs, bueno, han sigut molts anys d'anar entrenant de muntanya, d'anar vivint la muntanya, de guanyar l'experiència de la muntanya, perquè a vegades també, a part de l'entrenament, la muntanya el bonic que té és que hi ha altres variables que formen part del joc i que et dona el pes de l'experiència, et dona la manera de gestionar-ho. I bueno, una mica tot la suma de totes aquestes coses destacaria.
I què se sent? Jo vull saber, perquè a part de treballar dins del camp, tens una sèrie d'estudis de biologia, de fisiologia en el rendiment, que t'ha permet incorporar una sèrie de coses que un corredor, diguem-ne, no normal, sinó habitual, no les té, com saber com se rendeix en altitud, no? I tot això, diguem-ne, com ho has sentit, com ho has anat incorporant? Quina és la sensació? És sorpresa? No ho sé.
Què vols dir? A nivell meu personal, com ho he introduït? O...
Sí.
Bueno, totes aquestes coses també són fruit d'una disciplina que és de ciència, té una vessant mèdica i la, digues.
No.
Ah, perdó, i llavors és una disciplina que està en constant evolució. Jo, per exemple, moltes vegades destaco que a l'any 2005, 2010, podíem trobar entorn 1.000 estudis anuals relacionats amb l'esport, i avui en dia passem dels 100.000 estudis relacionats amb l'esport per any. De forma que el que ha sigut l'evolució científica ha sigut molt gran, i el que és l'actualització, és com en qualsevol disciplina de ciència, és necessària, no? I fruit de tot això, pues, viure immers també amb una manera de viure l'esport també de la vessant més científica, pues, sempre m'ha portat a buscar, no? A buscar aquesta manera d'entendre l'esport, de veure quines són les últimes novetats, de com ha anat canviant la preparació física, que ha canviat moltíssim. Si veiem l'evolució de les marques, ha sigut molt alta, l'evolució de les curses, perquè avui en dia també hi ha moltes curses que ens trobem a mitja i a alta altura. Llavors, pues, bueno, fruit de tot això, pues, bueno, interrogants que m'anaven sortint i sempre pensant en com podia aplicar tots aquests coneixements a la manera de treballar que tinc. Llavors, pues, bueno, tot això ha portat en algun moment a fer algun tipus d'estudi relacionat. Llavors, bueno, hi ha alguns aspectes que es poden introduir a l'entrenament online i a l'entrenament de curs de muntanya, i hi ha altres aspectes que pel tipus d'entrenament ha d'estar molt, molt, molt reduït a centres del rendiment, o per culpa de recursos o per culpa del lloc d'entrenament.
Uh-huh. Jo veig...
Si més o menys t'he contestat o...
Sí, exacte, molt bé. Veig que, bueno, jo una de les coses que me queden normalment, no? Ja, no a nivell esportiu, sinó a nivell personal, és a l'hora de tractar a les persones, és doncs, determinades frases que sents, no? Que te marquen, no? Jo n'hi ha dos frases teues, concretament hi ha una que destaca en la web, que es tracta a la resta de les persones com t'agradaria que tractaren a tu. Aquesta és una, no? I l'altra va ser una vegada que ens van trobar en directe aquí a prop d'aquí, a Coll de Jou, a la cursa que ara es diu la cursa dels fumats, no? que abans no es deia així, abans es deia la cursa de Coll de Jou, simplement, i t'estava comentant, no sé si era un tema, no sé si era esportiu o laboral, i m'has dit, tranquil, quan una porta se tanca, altra se n'obri. Aquestes dos frases, per exemple, la primera, podem deduir per això que tu, a part de ser el corredor, diguem-ne, una persona, un corredor que està d'allà, l'estàs mimant i l'estàs tractant correctament a cada moment, estàs preocupant-te d'ell?
Bueno, això, evidentment, tinc la sort de que al ser corredor tinc aquesta visió de corredor i d'entrenador, i això em permet, doncs, ser més conscient de quan hi ha bons moments, de quan els moments no són tan bons, de quin tipus de... amb quin to ha de ser la resposta que a vegades necessita un corredor. Llavors, bueno, això sí que tinc aquesta sort. I, evidentment, el tipus d'entrenament que ha derivat avui en dia a l'entrenament online, que és un entrenament que no és presencial, que tot i tindre la sort de que corro, i moltes vegades em trobo els corredors, molts corredors que entreno no els veig físicament, de forma que al final hi ha una distància física que és insalvable. Llavors, pues, bueno, és important que el tracte humà al final tingui un bon pes, i que el corredor se senti estimat, recolzat, que sàpiga que està la figura darrere, no? Llavors, amb això, amb la meva feina, com en totes les feines, pues, bueno, hi ha tota classe de persones. Hi ha persones que necessiten un tracte molt proper i hi ha persones que necessiten un tracte més esporàdic, però amb això sí que és on m'agrada ficar atenció per això, però sobretot que el corredor se senti mimat i que no sigui només una plantilla d'entrenament, sinó que si té algun dubte relacionat amb l'esport, relacionat amb la temporada, relacionat amb el que sigui, que sàpiga que estic darrere per ajudar-lo, no? És una mica bueno, el que esperaria jo, no?, d'un entrenador,
sí,
al final,
de
una
tot.
persona que t'escolti, que tens un dubte de com organitzar la temporada, de si demà plou que fas, no sé, i a vegades són petites coses que saber que hi ha algú del darrere dona molta confiança.
No, de tota manera a mi me costa, perquè, per exemple, ara fa poc, tu en la web també se pot destacar que fas viatges organitzats, no?, per a seguir curses en els corredors que entrenen, com per exemple ara has estat en Chamonix amb gent com per exemple Mario Galindo, no?, Albert Carbonell, crec que me'n deixo un altre, el Brescoli?
El Marc Brescoli, sí.
Mar Brescoli.
Bueno, era una casa de 15 persones.
Val.
Bueno, això, lo dels viatges esportius també va en la línia de poder trobar-nos amb els corredors una vegada a la temporada. Llavors, n'he fet diferents, no amb la idea de que sigui part de l'entrenament, sinó que de fer una reunió anual amb qui vulgui, amb un lloc especial, que pot vindre la família, el nivell del corredor no és important. Llavors, per exemple, hem anat a Fegama un parell d'anys, vam anar a la Bufa Epic l'any que va ser campionat del món, a l'Ultra del Montblanc hem anat 3 cops, i amb aquesta idea, no?, una idea de convivència, perquè la sort que tenim amb les curses de muntanya és que l'ambient sempre és molt sa i pues, bueno, tots els corredors que has comentat, pues, segurament a principi de temporada no es coneixien i fan dues curses, coneixen, queden per entrenar, hi ha una relació humana molt bona. I la idea dels viatges esportius no és més que això, que pues, bueno, ficar una excusa un cop a l'any, sempre que puc, i intento anar, pues, això, fem una escapada a un lloc molt interessant amb la idea de fer entrenaments a aquella zona i qui pot i té ganes acabar competint. Per exemple, en guany van tindre la sort que van competir tots a les diferents modalitats de l'Ultra del Montblanc.
Molt bé, jo m'agradaria destacar uns quants corredors i corredores que entrenes o han sigut entrenats per tu. Evidentment començaré pels de més a prop de casa, no? Com són, per exemple, farem un exercici. Aniré dient el nom i tu me diràs, de la mateixa que feien amb Rafa Flores, no?, quina qualitat o qualitats destaques d'ell, vale?
Vale.
Molt bé, Eura Pinyol.
Bueno, amb l'Eura diria que és una persona molt compromesa amb el que fa. Jo crec que aquí està la gran virtut de l'Eura, que és, té aquesta constància perquè és molt compromesa i en base amb aquesta capacitat, no?, aquesta aptitud que té de ser fidel al que s'ha de fer, a ser constant, però bueno, tot això l'ajuda als resultats que obté i sobretot disfruta de la muntanya, que en general sempre és el que intento predicar, no?, que més enllà del nivell que estiguem, que tot això és un joc i fem per a disfrutar-ho. I
sí,
l'Eura ho té molt clar. Sí.
Disfruta ella i la disfrutem veient, perquè evidentment molts d'aquí seguim les evolucions. Ella va ser, no sé si va ser l'any passat o fa 2 anys, va ser campiona del circuit i ens va agradar a tots molt, perquè diguem-ne que va ser de la part de Terres de l'Ebre Nord el primer campió o campiona que van tenir, i llavors jo dic aquí també estem, no? A veure, un altre de Mora, Tito Martínez.
Tito Martínez diria que és una persona aplicada també, és una persona molt aplicada, li agrada fer les coses amb rigor. Fa poc que estem entrenant junts, però ja en seguida es veu que li agrada aquest rigor, li agrada les coses ben fetes. I, pues, bueno, fer les coses ben fetes, tindre cura amb els entrenaments, qualsevol entrenament el comentem, si s'ha de canviar o si no pot fer-lo. Llavors, pues, bueno, pues, aquestes ganes de fer les coses ben fetes, que també és una de les grans virtuts, no? No entrenar per entrenar, sinó que li agrada donar sentit al que fa i és constant també.
I es preocupa molt perquè sí, de partint impressions estava preocupat, no? Perquè en algun moment, quan diguem-ne la salut no permet engegar, no? I el tema de les lesions se te creua quan estàs tractant de pujar, és com una preocupació. Tu penses que ell no té motius per preocupar-se, o sí?
Bueno, tot forma part una mica del mateix dia. O sigui, les ganes és que té de fer les coses ben fetes, d'aquest rigor, de, pues, clar, a vegades aquests petits entrebancs que es va trobant, que evidentment el preocupen perquè ell voldria continuar entrenant, continuar sent constant, però ara de moment la veritat és que amb l'entrenament planificat de ben segur que això ja ho tindrem més controlat. No és el mateix les càrregues d'entrenament anàrquiques, els volums d'entrenament una mica a sensacions, no fem un treball de prevenció de lesions, tot això ja ho tenim molt controlat i segur que ara l'historial de lesions que tindrà serà molt reduït.
Molt bé. Un altre que també fa poc que entrena amb tu, que és d'aquí del Priorat, és Adrià Sabater. Ho vaig saber l'altre dia, 2 mesets, sí. No? I bones perspectives, sí. No?
Bueno, amb la Adrià també, sí, és una persona... Pues, és una persona amb la que tinc també molt bona amistat, té molt bon tracte humà, estic encantat amb Adrià també. I d'ell jo destacaria això, que també té el cap molt al seu lloc i sap que això és una diversió i amb això estem evolucionant, sabem que és una diversió, que estem ara començant per distàncies de mitja distància, que és on es troba més a gust i on pot dedicar el temps que disposa. I disfruta, i amb tot això estem evolucionant moltíssim. La veritat és que ha fet molt bona temporada, m'agradaria, sí, continuar progressant tot l'any.
Molt bé, i no me queda res més que comentar en aquesta secció, la joia de la corona, que és Esther Casajoana. És que això...
Sí, bueno,
no ens ho podem deixar. Tens ja una campiona d'Europa aquí, no?
Sí, tal qual, tal qual.
Mare meva.
Són paraules grans, això.
Sí, sí, sí. Van tenir el...
no ens donem compte i tenim grans campions a casa.
Ho dona tot, no? Aquesta dona, no?
Pues sí, és el mateix, una corredora que porta molts anys corrent, que també està sempre compromesa amb el que fa, que hi fica molta il·lusió, que sap gestionar la pressió és complicada ja quan et mous a aquests nivells, gestionar aquestes pressions, no? De saber-te a vegades favorita, competir molt lluny de casa. Bueno, és un conjunt de coses que la fan una gran campiona, no? A vegades, més enllà de la bona genètica que té un corredor d'elit, pues són moltes coses més, no? Una psicologia ben estructurada, una manera d'entendre l'esport ben estructurada. Bueno, la veritat és que estic supercontent i bueno, portem molts anys junts i és un plaer ajudar-la, perquè és una bellíssima persona i la veritat és un plaer.
Molt bé, van tenir l'honor de tancar la temporada passada en ella, és a dir, que el podcast d'Esther Casajoana està penjat al final de la tercera temporada. En algo tenia que ser l'última. I ja per tancar una mica això, doncs, el Lluís Mamàs, aquest també no para el tio.
Sí, bueno, Lluís Mamà és un competidor nat. Crec que no m'he trobat amb ningú amb aquesta ambició i aquestes ganes i aquest esperit de superació tan, no sé com ho diria, tan constant. O sigui, normalment el que ens passa a tots és que fiquem 4 objectius a la temporada i lluitem per 4 objectius i la resta de temporada pues, tenim els nostres alts i baixos, com és normal, de moments en els quals estàs més actiu, que tens més ganes de portar el cos al límit i competir al màxim nivell, i en moments de temporada, com és normal, necessites un repòs o no estàs tan actiu i amb el Lluís el que destacaria és aquesta ambició per sempre donar el millor d'ell mateix i que això és el que ha fet al final el gran guanyador que és, no? Aquesta constància, aquesta perseverança, també aquestes ganes de fer-ho bé, que també ho té. Bueno, són moltes coses que és el mateix. Al final un campió no és només una genètica, sinó són totes aquestes coses que sumades ens donen grans corredors.
Vale, i ara per tancar, que ens agafa el bou, només una paraula d'Albert Carbonell i altra de Mario Galindo.
D'Albert Carbonell també diria que és una persona que ho disfruta, llavors, com ho disfruta, li permet, enguany, per exemple, hem fet reptes que anaven més enllà del temps que disposava, de les sensacions que ha tingut perquè ha patit alguna petita lesió de turmell i de més, però totes aquestes ganes de disfrutar l'han portat a fer una temporada molt maca. La veritat és que han voltat quasi bé totes les curses que s'han fet junts. I Mario també destacaria, doncs, bueno, és un corredor de llarg recorregut, no?, que porta molt de temps corrent, i també sempre troba aquesta motivació, no?, per passar-ho bé, per, per passar-ho bé tant a Chamonix com, com a l'Odo Extrem, per dir alguna cosa, i per no comparar. I això pues, també és el que el porta pues, a ara fa ja un temps que vam donar el pas a l'entrenament planificat i pues, bueno, aquestes ganes de disfrutar de la muntanya. Aquests corredors que, pues, que van passant els anys i continuen corrent, continuen participant i els agrada la muntanya. Pues, que hi ha gent que és més, més fugaç amb tot això, però pues, que hi ha corredors de llarg recorregut que és un plaer veure'ls perquè porten molts anys corrent i disfrutant d'això.
Molt bé, aleshores ja, diguem-ne, per gairebé tancar la teva secció, anem amb els teus anells, com també figuren la web, pues, entre altres coses, les perles estan allà, no? OCC, UTMB, Eumilac, Madeira, vale? Diguem-me, UTMB, jo em quedo, evidentment, per lo que és que destaca, sense, diguem-ne, deixar de banda les demés, UTMB i Eumilac. En quin temps, diguem-ne, te dones per atacar aquests dos objectius?
Bueno, el que és llarga distància són aquestes coses, no?, que sempre tens el dubte, no?, de si la farem o no la farem. O... Amb la llarga distància, claro, vas jugant i, bueno, enguany la cursa més llarga em sembla que van ser 80. Bueno, són distàncies que fan respecte i pues, ha de ser un moment vital que t'ha de petir fer-ho i si ho fes, et dic ara que no seria, segurament no seria competir, sinó que ho faria amb una vessant més de disfrutar-ho molt més, no? Uh-huh. Tot i que m'agrada competir i veig que en la competició la disfruto, però aquestes tan llargues distàncies penso que tot passa a un segon pla. I en llarga distància tinc el repte de la Transalpine Run, que aquesta sempre la tinc. Sí, aquesta que són per etapes, que surts d'Alemanya, arribes a Itàlia, aquesta m'agradaria moltíssim. I UTMB sempre he tingut el dubte de si fer-la o no fer-la, no sé, perquè sempre primer m'agradaria fer-la i quan acabo la OCC sempre dic, uf, això, fer-la tota, són paraules majors, no sé.
Tu pots, home, tu pots.
Sí.
Molt bé. Doncs res, després de saber una mica tot això, deixem el micro obert perquè digues el que cregues, saludes, lo que vulguis.
Bueno, pues jo aprofitaria per donar-vos les gràcies per deixar-me participar i també per donar veu a les curses de muntanya i a aquest esport. Bueno, que tinc la sort de que cada vegada hi ha més gent que hi participa i augmentar l'afició, però fan falta veus que expliquen una mica pues, tot plegat, no? I donar una mica de sentit i una mica de línia de com va tot plegat. I amb això pues, us dono les gràcies i us animo que continueu amb aquest esforç, que segur que us traieu moltes hores de son per poder-ho tirar endavant.
Bueno, fem el que podem, fem el que podem. Molt bé, sí. Ramon, doncs moltes gràcies per això, pel teu temps, i ara passem a posar-te la cançó que ens has demanat de Radiohead i desitjar-te pues, com lo que li desitgem a tots, no? Salut, sobretot, i molts èxits. I ens veiem en les muntanyes, això sempre, no?
Molt bé.
Una abraçada fortíssima, Ramon.
Vinga, una abraçada forta.
Vinga, fins aviat. Molt bé, doncs, res, després d'aquesta entrevista amb Ramon Curto, no ens queda més que tancar aquest primer lliurament del Santa Muntanyes. Agraïm el control al Solde. Moltes gràcies, Solde. Molt, molt bona. T'agraïm també la teva participació a la cursa de Falset, que al final vas acabar la curta i està bé. I, bueno, doncs, fins a la propera. S'acomiada un moviment per a Llinares i això és tot. Fins al primer lliurament. Salut i muntanya! Wow.
ocean blue. It's what keeps me alive. So why does this still hurt? Don't blow your mind with wine. It's what keeps me alive.